Clàssics en viu. La música clàssica per tots els públics amb Jordi Tomàs.
Jordi Tomàs, professor de l'Estudi Musical La Sala i director de l'Aula de Música del Centre Moral i Cultural del Poble Nou. Què tal, com estàs, Jordi?
Molt bé, aquí amb vosaltres, ben acompanyat.
Avui hem de donar una primícia perquè estem d'enhorabona al Clàssics en viu, Jordi.
Això sembla. Explica-ho.
A veure, és un avís als oients, doncs tots els oients que els agradi els Clàssics en viu de Jordi Tomàs, estan d'enhorabona. Per què? Doncs perquè els espais que habitualment podrem escoltar dintre de la Fórmula Estel, el que farem és aprofundir sobre el tema els dissabtes. Per tant, benvinguts també als oients dels dissabtes, que es podran gaudir de més minuts de Clàssics en viu. Aquí. Exacte. A Ràdio Estel. I això serà ara, a 7:45
dels
dissabtes. Per tant, com dèiem també, si ens estan escoltant ja els oients dels dissabtes, benvinguts.
Doncs mira, avui començarem d'una manera peculiar i diferent, perquè els oients, és una demanda, jo crec, un clamor popular, saps? Que els oients et volen sentir recitar poesies, Mercè. I aleshores avui començarem amb la recitació d'un poema per banda de la Mercè, un poema magnífic de Trinitat Catasús que es diu El sonatí de la Rosada. I després veiem per què el recitem, d'acord? Vinga, Mercè, tot teu.
A veure, em fas llegir, eh? Això és una petició de Jordi Tomàs, que consti. Encara no ha arribat cap mail de cap oient, eh?
No sé.
Vinga, doncs és Sonatí de la Rosada de Trinitat Catasús. Queda l'hora extasiada de veure el món tan brillant. Es fa tota palpitant en el si de la rosada. Cada gota un diamant on retroba sa mirada la joia meravellada del que li és al voltant. Mars, muntanyes, firmament, so que mou i frisa el vent. So que res no mou ni altera. Tot quan amb l'hora somriu, s'encanta, s'irisa i viu dintre una gota lleugera.
Preciosa, eh?
És molt maco.
És molt maco. Per què hem començat...
Trinitat Catasús, que és un home, eh?
És un home, Trinitat Catasús, eh? És un sitgetà, si la memòria no em falla. Bé, la qüestió és que per què la Mercè ha començat d'aquesta manera? Doncs perquè avui us porto els 6 sonets per a violí i piano d'Eduard Toldrà. I aquests sonets per a violí i piano doncs estan inspirats en 6 poemes. I el primer d'aquests poemes que inspira Eduard Toldrà és aquest sonatí de la Rosada de Trinitat Catasús. I qui és Toldrà? Doncs Toldrà és un compositor molt important, nostrat, nascut a Vilanova i mort a Barcelona, 1895-1962. I ara comencem a sentir aquestes primeres notes d'aquest primer sonatí de la Rosada dels 6 sonets per a violí i piano d'Eduard Toldrà.
Thank you.
Bonica, Mercè, eh?
Molt maco.
Molt maco. Quin violí, quin piano i quina melodia més magnífica. Aviam, qui era Toldrà? Doncs, aviam, Toldrà, de fet, aquest compositor tan nostrat, diguem-ne que és un compositor que, com a tret diferencial, podem dir que veu sempre de fonts literàries. És a dir, Toldrà sempre té com a origen de la seva producció una font literària. Si Toldrà és famós, sobretot, és per les seves, al voltant d'un centenar de cançons, la majoria en grans poemes, eh? Però inclús les obres que no són cançons, com per exemple els sonets per violí piano que estem escoltant ara, diguem-ne que són obra purament instrumental, doncs tenen també un origen, com acabem de veure, poemàtic. El seu quartet Vistes al mar està basat en uns poemes de Joan Maragall, també. Per tant, sempre Toldrà veu d'aquestes fonts literàries. I ell, que és un gran lector, és un lector de gust molt refinat, perquè els poemes que escull, els textos que escull sempre per ser la seva font d'inspiració, no són textos mai banals ni vulgars, sempre són textos que després la posteritat ha fet veure que eren de grans poetes, Trinitat Catassús, Joan Alcover, Joan Maragall, Josep Carner, Josep Maria de Sagarra, etc. Aquests sis sonets estan formats pel sonatí de la Rosada, que estem escoltant, l'oració al maig, les birbadores, Ave Maria, dels quatre vents i la font. Entre els poetes més importants, doncs, Trinitat Catassús, Josep Carner o Joan Alcover són alguns d'aquests que formen aquest, diguem-ne, aquest petit món d'aquests sis sonets. Música refinada i elegant, pròpia de l'estètica noucentista. Una estètica que no creu en passions extremades, sinó en un cert classicisme equilibrat. Com deia Joan Maragall quan va entrar a una exposició del pintor Joaquim Sunyer, deia Joan Maragall que quan va entrar a aquesta exposició se sentia, es podia percebre l'accentor de la terra catalana. I això una mica és el que li passa a la música de Toldrà, que sense referències populars no deixem mai de sentir aquesta mena, diguem-ne, d'olor, de perfum, d'encant de la nostra terra, especialment, diguem-ne, de la nostra terra costanera. Doncs jo us deixaré avui, amb la cua d'aquest magnífic sonet.
I recordar-vos que si voleu saber més sobre Eduald Toldrà, el que heu de fer és escoltar aquest dissabte el primer programa de Clàssics en Viu amb Jordi Tomàs, amb més de 20 minuts. Per tant, no us ho perdeu, Jordi.
Fins dissabte o fins la setmana vinent, oients. Bonic, eh?
Preciós.
Molt bé, doncs continuem aprofundint en aquests sis sonets i en la figura d'Eduard Toldrà. Ara explicarem una mica més sobre Eduard Toldrà. Aviam, hem dit abans que era un músic de gran gust poètic, però hem de saber més coses d'Eduard Toldrà. Eduard Toldrà, diguem-ne que, ja hem dit que havia nascut el 1895 i mort el 1962. Per tant, fixeu-vos-hi que entremig li agafa quelcom bastant tràgic al nostre país, que és la Guerra Civil. I realment la música de Toldrà i ell com a persona canviarà molt d'abans de la Guerra Civil a després de la Guerra Civil. La majoria de les seves obres, les obres més importants d'Eduard Toldrà, són composades abans de la Guerra Civil. Després de la Guerra Civil, com a compositor, gairebé podem dir que enmudeix. I enmudeix per què? Perquè se li posarà en el cap que el que s'ha de fer és reconstruir la vida musical del nostre país. Tant és així que, per exemple, l'any 1941 se li oferirà la direcció de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Però ell ho declinarà. Dirà que no vol dirigir aquesta gran orquestra. hagués estat magnífic per Toldrà, que Toldrà, a partir, com us deia, d'aquesta, diguem-ne, guerra civil, el que li succeeix és que deixa de composar per dedicar-se a l'ensenyança, per dedicar-se a la direcció, per crear orquestres, cors, etc etc. I, per tant, declina aquesta oferta. Per què? Perquè en el seu cap està, com després es cristal·litzarà el 1944, fundar una orquestra municipal de Barcelona. I el 1944, Toldrà funda l'Orquestra Municipal de Barcelona, que, si us hi fixeu, la funda i la dirigirà, és la mateixa que actualment té un altre nom, que és l'Orquestra Nacional de Catalunya. La, com li diem ara, la Orquestra Nacional de Catalunya, li diem la ONC, no? Però abans era la OCB, Orquestra Ciutat de Barcelona. I es deia Orquestra Ciutat de Barcelona perquè era pròpiament municipal i l'havia fundat Eduard Toldrà i ell havia estat el seu primer director. I no només això, sinó que amb aquesta feina de direcció, aquesta feina tan important de direcció, el 1958, fixeu-vos-hi fins a quin punt Toldrà és un compositor important i una figura capdalt en el nostre panorama cultural, el 1958 guanya el Gran Prix du Disc per l'enregistrament del Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla amb l'Orquestra Nacional de França. No estem parlant d'un director hem conegut aquí, estem parlant d'un director, no només d'un compositor conegut, més enllà. Ara escoltarem un altre d'aquests sonets, d'acord? Escoltarem el que s'anomena Oració al maig, i ara jo us recitaré el poema. Però abans, dir-vos una cosa, aquests sonets es van estrenar el 1922 al Palau de la Música Catalana, fent de violinista ell mateix, Eduard Toldrà, i el piano Ferdinand Montlacroix. Que Ferdinand Montlacroix era un gran pianista francès, que, a més, era el professor de piano de Frederic Mompou. Us ho dic perquè veieu la quantitat de noms importants que van sorgint al voltant d'aquests sis sonets i al voltant de la figura de Toldrà. Oració al maig, de Josep Carner, diu així. Fes, maig, que potser jo no gosaria d'anar-li en seguiment pel corriol, que per grat de l'atzar la trobi un dia tot arran de mon cor que vol i dol. Que hi hagi molts d'ocells damunt la via, tots cantadissos amagats del sol, que ofeguin mon batec i amb agonia ofreni un glob de pau al fontinyol, que, sense veure'm ella ni escapar-se, jo em trobi els dits a cavallera esparsa, a frec del meu, al llavi seu rogenc, i que ella estigui amb les parpelles closes i, encara, dins l'encanyissat de roses, tot perquè jo no sigui tamorenc.
Jordi Tomàs, m'al·lucina moltíssim aquesta, el llenguatge musical, realment, com s'adapta a la paraula, no? Justament avui que ens has llegit aquests poemes, com són la font d'inspiració i com les notes parlen.
Sí, és que, de fet, fixeu-vos en una cosa. La poesia no és pròpiament un llenguatge normal. És un llenguatge que s'aproxima molt a la música. És a dir, no és prosa, no? És a dir, la poesia té... Hi ha uns elements bàsics, no?, que són ritme, so, no? La poesia ha de ser sonora. Però, a banda de tot això, hi ha un altre concepte molt important en la poesia que l'engarça directament amb la idea musical, que és que la poesia és un llenguatge que tendeix a ser al·lusiu. És a dir, les idees no les exposa directament, no?, sinó que tendeix a crear un vel entre la realitat i la paraula que està dient per intentar mostrar allò que està darrere de la imatge pura. Sí, allò que no es pot dir amb paraules, en definitiva. I clar, què li passa a la música? Que el no tenir paraules justament és un llenguatge purament al·lusiu. Sempre fa al·lusions a allò que no es pot dir amb paraules. Per tant, la poesia clarament és una font directa per un músic, perquè la poesia s'embranca d'alguna manera amb el propi contingut de la música.
Per tant, Jordi, una bona lectura o, bé, diguem-ho, una bona experimentació per escoltar una cançó com la que... una composició d'avui, sí, d'Eduard Toldrà, és llegir-ho com hem fet amb, sí, el poema. D'aquesta, sí, manera, sí, hi haurà aquesta unió, sí, entre música i paraula.
Sí. Fixa-t'hi que la música, inclús si no haguéssim llegit els poemes, per ella mateixa ja té cos i ja té forma, ja té estructura i ja té sentit. El que passa que la poesia ens el fa més clar, aquest sentit, per una senzilla raó, perquè el ser paraula és més concreta, tot i que és poesia, que per ende, i per definició, tendirà a ser una paraula menys concreta que la prosa. M'explico? Ho he fet fatal.
Totalment. No, no. T'has explicat molt bé.
Molt bé. Per anar acabant, us voldria dir que els sonets de Toldrà representen una de les obres més exquisides de la poètica d'aquest compositor, on la seva força lírica es fa present transportant-nos a un ambient màgic, sense estridències, que s'emparenta amb la suavitat i la dolcesa del paisatge costaner català. Olor de ginesta, de pinassa, colors intensos, muntanya suau i tot un mar que ens uneix, en certa manera, amb l'equilibri clàssic que representa el Mediterrani. Són sonets plens de melodia, de lirisme, i això recordem aquella frase de Toldrà que diu que va dir mentre estaven els músics de l'orquestra de Barcelona assajant els concerts de Brandenburg, quan va fer parar l'assaig, els hi va dir: oblidin-se, senyors del contrapunt, cantin, senyors, cantin, no s'oblidin que la música sempre és cant, la música sempre és melodia. Doncs amb això i amb un altre d'aquests sonets us deixarem. Us deixarem fins la setmana vinent. El sonet es diu Els quatre vents. I mira, fem una cosa, ara no llegim el poema i que els nostres oients el busquin. És un poema de mossèn Antoni Navarro. Doncs, amb tot això, amb aquesta bonica obra, fins la setmana que ve.